cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Onze i sis minuts en aquest dissabte 23 de juliol. Benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar. Gràcies per continuar amb nosaltres. Aquest és el darrer programa de la temporada, però recordo que tornem el dia 10 de setembre. I en aquesta segona hora de programa parlarem de les estrenes de cinema, on parlaré amb el creador i director de Tadeo Jones, l'Enrique Gato. Repassarem les darreres obres teatrals, on destacarem sobretot l'estrena del Teatre Goya, Quant temps queda, i parlarem amb l'actor protagonista Lluís Villanueva, i després farem un debat sobre la manera de veure la vida de la seva, amb la seva directora, la Marta Butxaca. Improvisarem amb els amics de Corta el Cable Rojo i et donaré a conèixer les fires i festes d'aquest cap de setmana. Per tant, queda't amb mi.
Cinema.
En Roc tot just ha arribat a la vida. No s'imagina quin un organitzat. Al seu voltant tot ha canviat de vida, passant pel prisma d'uns ulls enamorats. El pare que se'l mira i al·lucina.
Doncs aquest estiu et convidem a que vagis al cine, que vagis al teatre, que gaudeixis dels amics de la família i, sobretot, que ho passeu molt bé. Des d'aquest darrer programa de la temporada us desitjo el millor i tornem el 10 de setembre. Nosaltres també avui hem volgut tenir estrenes de cinema i fer un programa diferent.
Jeff, fíjate. Este símbolo no tiene sentido.
¿Quién se lo dice a su novia?
¿Qué hace en México un sarcófago egipcio?
¡No toques nada, Jeff!
¿Estás bien?
Tranquila, no ha pasado nada.
¡Estás despedido!
Este verano vuelve Tadeo.
Hogar, dulce hogar.
¡Momia! ¡Tadeo y Momia en acción!
Con nuevos amigos.
¡Tadeo!
¡Ramón!
¿Ramona?
¡Que no! ¡Es con pausas!
¡Y nuevas aventuras!
¡Tenemos que ir a París!
¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Los nervios me dan gases!
I com sabeu des del programa, sempre us volem portar les millors estrenes de cinema. I atenció, perquè avui, al ser el darrer programa, us vull portar la millor estrena d'aquest agost. El dia 26 d'agost s'estrena en tots els cinemes Tadeo Jones 3, La taula Esmeralda. I per parlar-nos en més tenim el seu director, guionista, l'Enrique Gato, que és director, com deia, guionista, animador espanyol de produccions d'animació en 3D i 2D i guardonat a 7 premis Goya i conegut principalment doncs, per ser el creador d'aquest personatge, el Tadeo Jones. Muy buenos días, Enrique.
Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Encantadísima de tenerte con nosotros. Y además te quiero felicitar porque, si no me equivoco, cumples 14 años ya en Lightbox Animation Studios.
Exacto, 14 años ya desde que fundamos el estudio, que en el fondo tiene dado vida, es donde hemos dado vida a todas estas películas, desde el primer Tadeo Jones hasta este último y también Atrapa la bandera en su día.
Para aquellos que no lo sepan, a ver si lo resumo bien, Tadeo Jones ya tiene 3 partes, esta es la tercera, el Tadeo Jones la primera parte, luego tenemos El secreto del Rey Midas y ahora pues esta tercera parte que vamos a poder ver a partir del 26 de agosto, La tabla Esmeralda. Es como un soñador, ¿no?, que trabaja en la construcción, se hace arqueólogo por casualidad y a partir de ahí van viniendo esas aventuras. ¿Cómo te inspiraste para crear ese protagonista?
Bueno, para mí siempre he sido un apasionado toda la vida del cómic tradicional español, sobre todo del cómic que hacía Ibáñez y luego posteriormente el que hacía Jan, sobre todo con sus Super López. Y al final, Tadeo Jones nace un poco de lo que hacían estos autores, ¿no? Siempre aquí nos ha gustado mucho la parodia, coger personajes americanos y hacer ese punto de parodia con ellos. Y Tadeo, en el fondo, nace un poco con esa intención, ¿no? No tenía grandes pretensiones con él en aquellos tiempos, solamente tener como mi propio personaje de parodia muy basado, muy inspirado en estos cómics. Y, bueno, lo que sucedió es que cuando empecé a hacer las primeras piezas, los primeros sketches pequeñitos con Tadeo, pues de repente me di cuenta, ¿no?, que ahí había algo más que podía ser interesante empujar. Y, bueno, pues hasta que conseguí, junto a la ayuda de Nicolás Mati, que es uno de los productores, armar un pequeño cortometraje. Esto fue en el año 2004, que fue el que dio origen a la primera pieza animada ya completa del personaje de Tadeo Jones, y que, bueno, tuvo un éxito tan espectacular que no nos lo esperábamos ninguno, que fue lo que dio paso a después empezar a soñar, ¿no?, con hacer alguna película en el futuro. Y, bueno, pues con los años mira lo que se ha convertido.
Enrique, ¿y tú te imaginabas ese éxito?
No, es imposible. No puedes imaginarte algo tan grande como lo que ha sucedido con Tadeo. Ni siquiera cuando teníamos ya la película, la primera hecha. Estábamos, para que te hagas la idea, cuando cerrábamos la primera película y estábamos cerquita ya del estreno, estábamos con la duda de si íbamos, de todo el equipo que estábamos implicado, a poder continuar o no trabajando haciendo este tipo de cosas, porque no teníamos ni idea, no había precedentes de este tipo de películas para saber si la gente iba a tener, le iba a gustar, si iba a tener aceptación de algún tipo o qué iba a suceder con el personaje. Entonces, claro, luego sucedió lo que sucedió y yo creo que estuvimos 3 meses en shock, viendo todo lo que pasaba.
Claro, es que yo me pongo en tu piel, y seguro que los amigos que nos escuchan también, de alguien que con mucha ilusión crea un proyecto sin esperar nada, pero con ganas de que funcione, y de golpe se encuentra con una primera, segunda y ahora una tercera parte. Y con todo este éxito, claro, es algo muy satisfactorio, imagino.
Claro, desde luego, y sobre todo, lo más satisfactorio al final es ver la aceptación del público. Yo, para mí, siempre he dicho que mucho más allá de los festivales y todos los premios que te pueden dar, yo siempre el tipo de premio que más me gustaba recibir es los premios del público que había en esos festivales, no tanto los de jurados y todo esto, que por supuesto siempre son súper importantes, pero para mí es el cine es para el público, y el cine es para todo aquello que decide meterse en una sala, comprar una entrada y va a salir decidiendo si lo que ha visto ha merecido la pena pasar ese rato viéndolo. Entonces, para mí es súper importante que todo esté lo más enfocado posible para el público, porque soy el primero que cuando va a una sala de cine quiere disfrutar con cada fotograma y hacer que merezca la pena.
Ahora que hablas del cine, justamente con el nacimiento de todas las plataformas, se ha ido perdiendo bastante la afición también con la COVID de ir al cine, y es algo que tenemos que impulsar, porque es muy distinto ver una película en casa que en el cine con la familia, con las palomitas, con el sonido, la imagen tan grande. ¿Crees que el hecho del avance tecnológico en ese aspecto ha dañado a todo lo que es la parte cinematográfica?
Bueno, en ese sentido ha sido una especie de tormenta perfecta, ¿no? A todo este resurgir de las plataformas digitales ha sucedido a la vez que nos obligaban a todos a estar encerrados en casa, ¿no? No había otra opción. Entonces, de repente ha sido, como digo, una tormenta perfecta que ha hecho que la gente prácticamente pierda el hábito de ir a una sala de cine. Y es algo que va a costar mucho remontar, pero mira, por suerte estamos viendo este verano es lo que está siendo un poco el punto de inflexión para conseguir empezar a ver otra vez cómo las salas se vuelven a llenar, cómo empieza a haber grandísimos estrenos en salas cinematográficas y cómo al final el cine va poco a poco recuperando el sitio que le corresponde, porque no debería ser algo incompatible el hecho de que existan las plataformas con el hecho de que sigan existiendo las salas de cine. Es algo que cada cosa tiene que tener su hueco y son perfectamente compatibles.
Y yo soy una enamorada del cine, porque ya desde pequeña, que era cuando los padres te dejaban en el cine y pasabas toda la tarde porque te ponían tres películas o cuatro y se quedaban ellos tranquilos, y estás toda la tarde por 200 pesetas viendo varias películas. Sí que se ha perdido, pero el hecho de poder ir, si eres padre o madre, con tu hijo al cine, eso no lo pierdas, porque son recuerdos que quedan para toda la vida. Y desde aquí, ahora que se puede salir, Enrique, les diremos que salgan de casa y que vayan al cine, sobre todo el 26 de agosto, a ver el estreno de Tadeo Jones 3, La tabla esmeralda, que seguro que va a tener muchísimo éxito, y desde aquí os lo deseamos.
Pues eso espero, y además recomendárselo a todo el mundo, porque van a pasar un rato buenísimo. La película es tan intensa o más como las anteriores, y sobre todo está muy pensada, como siempre, tanto para público adulto como para público infantil.
Pues Enrique, muchísimas gracias de verdad por darnos este tiempo, y mucho éxito, y que aquí la iremos a ver todo el equipo.
Fenomenal. Muchas gracias a vosotros.
Teatro.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame. Yo nunca he jugado.
Us heu plantejat algun cop què faríeu si us quedés tan sols un mes de vida? Doncs el Pere té una llista enorme de coses boges que vol fer abans del final. Però per explicar-vos en més coses d'aquest quant temps em queda que trobareu al Teatre Goya, doncs tenim a un dels seus actors principals, aquesta obra de Marta Butxaca, que ens en parlarà més ell, el Lluís Villanueva. Molt bon dia, Lluís.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Doncs molt contenta de tenir-te amb nosaltres.
I jo estic amb vosaltres.
Que tens una trajectòria professional molt llarga, de molts anys d'actor. Mm. Te'n recordes quan vas començar o no? O
dius... Sí, això no s'oblida mai, i tant. Sí, sí, sí. Vaig debutar en una sala de l'Institut del Teatre, de Terrassa, fent una obra que es deia Història del Zoo, quan tenia 21 anyets. En la temporada, no recordo, en la 90 poc. Sí, sí, me'n recordo perfectament, sí, sí.
Et vas llicenciar a l'Institut de Teatre de Barcelona?
Sí, un any abans de llicenciar-me vaig debutar, sí, sí.
I vas fer alguna cosa de filosofia?
Sí, vaig estudiar filosofia també, a l'Autònoma de Bellaterra, sí, sí, sí.
Ho dic perquè justament això té a veure amb aquesta obra, perquè la vida ens l'hem de prendre amb una mica de filosofia.
Sí, sí, molta.
Et sents identificat amb el personatge, amb el Pere?
És que, clar, qui no s'ha plantejat quina vida porta i què t'agradaria fer amb la teva vida? I potser has pensat si viuràs molts anys o viuràs pocs anys. Clar, aquesta pregunta se la fa tothom. Vull dir que en el moment que saps que... Bueno, clar, el del Pere és una ficció perquè sap el dia que es morirà. Perquè això li ha dit la seva dona, que és metgessa, i ha descobert una cosa meravellosa que... A partir del genoma sap quin dia mors. Això és una ficció i és un punt de partida de la comèdia. Però, clar, la comèdia es basa en això. El Pere sap el dia que morirà i aquí ell vol començar a fer coses, no? A tramar coses. Però, clar, la pregunta és universal. Tothom ha pensat, ostres, i jo? Quants anys duraré, no? I si et diguessin que tens una data de caducitat concreta, què faries en la teva vida? La canviaries? Aquesta és la pregunta que et llança la comèdia aquesta.
Però saps una cosa? És molt curiós això que ara et diré. I jo, clar, per fer-te l'entrevista, sempre em documento abans, i sí. Vaig posar a Google quant temps em queda Teatre Goya? Sí. I em van dir, em diu... Desubicació en el Teatro Goya tiene... Clar, sí. Aquest títol que li heu posat a l'hora de buscar a sí. Google o algun cercador, sí. És curiós perquè, clar, tu li preguntes quant temps em queda i al Teatre Goya, clar, i clar, et diu la distància que et queda des de casa al teatre.
Sí, sí.
Em va fer...
Bueno, i atenció, que això que us estava explicant ara de la ficció no és tan ficció, que fa poc vaig llegir un article al País, això és real, d'un senyor, em sembla que era de Finlàndia, no, d'Islàndia, islandès, que està fent això exactament a partir del genoma humà, i ha fet uns estudis i ell és un científic, i amb un 80% d'encert et diu, això a l'illa, perquè té el genoma de l'illa, et diu més o menys el temps que et queda. Vull dir que això, ara, a hores d'ara ja es pot fer. Vull dir que la Marta Butxaca va escriure una ficció de coses que estan passant en realitat.
Que va ser una visionària, al fi al cap, d'algú que pot arribar a succeir al final.
Sí. Bueno, és que anem cap aquí. Vull dir, el dia que suposo que ens descodifiquin el genoma humà de manera ferotge, sabran de nosaltres més que el senyor Google, no?
Ja, però entre tu i jo, penses que és bo el fet de saber la data que...
No, jo crec que no. No, aquí hem vingut a jugar i la gràcia del joc és no saber precisament quan dura, no? És que si no... Clar, mireu, tornem a la comèdia. Què li passa al Pere quan li diuen que es morirà tal dia? Doncs que es torna ximple fent coses, vol fer-ho tot, vol aprofitar el temps d'una manera... I sobretot... La comèdia de què va? Doncs que vol planificar el futur de la seva dona. Vol dir, vol trobar-li parella. Dius, no, home, no, això no pot ser. L'embolicaràs. I efectivament l'embolica, clar.
No
perquè
en farem...
comença a manipular la gent... No, això ja no us ho explica, aquesta
és la comèdia. No, en farem spoiler.
No,
han de venir.
Sí. Això és el punt d'inici. El punt d'inici és aquest. O sigui, jo ara decidiré amb qui estaràs tu. No, home, no, això no és... Això, complicaràs la vida de la gent i la teva. I d'aquesta complicació en surt una comèdia esbojarrada, que és el que ha escrit la Marta.
Clar, és que jo a l'hora de pensar en això, quan vaig llegir la sinopsis, vaig dir, ostres, no sé què faria si em quedés un mes de vida, no m'ho he plantejat. A vegades
no, és
tot, que hi ha aquella frase tan famosa de que el saber no ocupa l'hogar, en aquest cas, sí. Millor no saber, no? Que diuen.
No, i tant, sí, jo no ho voldria saber, no. Això és molt divertit perquè durant la comèdia... aquesta pregunta la gent la tindrà perquè els personatges la tenen, perquè de sobte quan els personatges saben que això és factible, clar, ells també es pregunten, ostres, i jo ara voldria saber o no, sí, no, saps? Vull dir que, i és maco que el públic també es faci aquesta pregunta en la comèdia. És una comèdia metafísica, però és comèdia, és una comèdia i la metafísica està barrejada pel mig i és molt divertit.
Doncs hi trobaran...
I planteja les grans preguntes de la humanitat, no? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Clar, existe el
¿Cuál
material...
¿Cuál es mi misión, no?
Claro, tengo una misión en la vida, tot aquest món.
Doncs sí, sí. La missió que tenim ara tots és la de venir-vos a veure al Teatre Goya el divendres a les 8 del vespre, és el dissabte a les 6 de la tarda, o 8:45, el diumenge a 6:45, i el dimarts també a les 8, dimecres a les 8, que entrin a teatregoya.cat, que agafin les entrades per venir a recolzar també el teatre, que és importantíssim que segueixi viu.
Sí.
I Lluís, jo t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres aquest matí, també doncs aprofitem per saludar la Betsy Tornés, la Marta, a veure si ho dic bé, Ballarba és?
Ballarri.
Sí. David Bert, que són els teus companys d'escenari.
Sí. Molt bé, doncs molt agraït d'aquesta conversa.
Doncs gràcies per ser amb nosaltres. El plaer és nostre, bon dia.
Bon dia.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Con Prestige Hotels podrá disfrutar de sus vacaciones en familia en pleno corazón de la Costa Brava. Desde Rosas podrá conocer todos los atractivos del entorno, Cap de Creus, las preciosas calas que nos rodean, el Museo Dalí y así como practicar actividades náuticas y de aventura. Información y reservas en prestigehotels.com.
Conseguimos resultados muy positivos en el 85% de los casos por nuestro planteamiento global del sobrepeso. La dieta sola no funciona. No cerramos en verano.
Si quieres conseguir los mejores resultados, acude a los mejores profesionales. Llama a la doctora Torrejón al 93 414 3631.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Haz tu donativo en www.caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Para comprar o vender tu coche, primero, en flexicar.es.
Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea, Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra, parlem de l'Andorra del segle XXI amb l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Ara Andorra, dissabte de 12 a 13 hores, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Soldeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
Realment us convido de tot cor a anar a veure Quant temps em queda, aquesta comèdia que estem parlant aquest matí, perquè ens farà pensar i ens farà sentir, que és molt important, no tan sols fer servir el cap, sinó el cor. I, per tant, hem volgut tenir amb nosaltres la seva directora, la Marta Butxaca, qui l'ha escrit i l'ha dirigit. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, com esteu?
Doncs molt contenta de tenir-te amb nosaltres, perquè, a part que ets nascuda el mateix any que jo, l'any del Baby Boom, el 79, sí. Volia saber en què et vas inspirar a l'hora d'escriure aquesta obra.
En què em vaig inspirar? Doncs jo crec que va néixer durant la pandèmia, i una mica la idea era, clar, la mort en aquell moment estava, per desgràcia, molt present a tot arreu, i era una mica de dir, ostres, si et morissis ja, què canviaries de la teva vida, no? I realment per mi va ser un revulsiu a la meva vida personal, també, no? De dir, ostres, què t'agrada i què no t'agrada, no? I una mica l'obra el que pretén és dir, no esperem a que ens diguin que ens queda un mes de vida per canviar el que no ens agrada de la nostra vida, no? I és un missatge que arriba molt al públic. Realment la gent surt molt eufòrica, molt contenta i amb ganes de pensar sobre la seva vida, no? Que és una cosa que és meravellós fer-ho a través de la comèdia, no? Jo estic supercontenta d'això, sobretot, que amb una comèdia puguis enviar un missatge una mica profund, no? Diguéssim, que de vegades no passa.
A part que, mira, jo convido els amics que ens estan escoltant que ens enviïn un mail a camins.catalunya@cope.es a veure si s'han pensat quines coses els agradaria fer abans de morir, perquè és el que dius tu, des de la comèdia, però també en la reflexió, perquè a l'entrar al teatre et donen aquest tríptic amb un paper, com si fos la carta dels Reis Mags, perquè et puguis apuntar les coses a fer abans de morir.
Que no se t'oblidin, no?
Sí, exacte. Tu t'ho has plantejat, Marta, quines coses t'agradaria fer abans de morir?
Sí, jo m'ho plantejo sobretot a nivell de feina, no? Ostres, vull escriure una novel·la, doncs escric una novel·la. Ara tinc ganes de fer una comèdia, tinc ganes de fer un musical. I a nivell vital, a mi el que em falta és viatjar, jo crec. Però a mi amb la pandèmia se m'han passat una mica les ganes de viatjar. I aleshores, bueno, tinc dos nens petits... I viatjar amb nens petits, em sembla, no tinc l'energia per fer-ho jo, hi ha gent que sí, jo no. I sí, clar que m'ho plantejo, sobretot fèiem, amb els actors fèiem molt, no, de què faries si et quedessin 30 dies de vida, no?
Home, suposo que...
Si plantegues això en profunditat, surt el que realment t'agrada de la vida, no? Jo, en plan broma, deia, pues jo menjaria merdes tot el rato, no? Bolleria industrial, tot el que no et deixes menjar, que a mi m'encanta, les xutxes, tot això que no em menjo... però perquè és terrible per la salut, i bueno, si t'has de morir ja m'és igual. I sobretot, no, els fills, no, de dir, ostres, em passaria el dia amb els meus fills, que jo els veig tant com puc, però per feina, evidentment, no els veig tant com voldria, no?
Clar, justament t'anava a dir el contrari, dic, com a mare sí que t'havies plantejat el viatge aquell de totes les mares d'agafaré les maletes i me n'aniré, però en el teu cas, doncs...
No, anar-me'n dels nens? No, home, no.
No els deixaries, no?
Sí, en el meu cas em passa que els veig menys del que m'agradaria, no, què va.
Bé, de fet, l'obra aquesta, Quant temps em queda, també és una de les coses que et planteja, no? El fet de amb qui vols passar aquest temps que et queda, que a vegades ens pensem que tothom és etern i que aquestes persones que ens estimem, que les podem veure sempre i no sempre és així.
No, i sobretot gaudir-ho, no? I bueno, coses molt, molt bàsiques però molt importants, no? De realment la malaltia t'enfronta a una cosa, de dir, ostres, i la mort de aquesta cosa molt típica, no? Que quan es mor algú no ens hem de preocupar per les coses petites, però és que és veritat, perquè al final, bueno, el que té fer-se gran, que dius, som del mateix any, jo ja em sento que n'he passat unes quantes. Llavors, el bo meravellós de la vida és que tot passa, això és fantàstic. Llavors, tu quan has passat alguna, et dius, vale, ara estàs aquí horrible, enfonsada, però passarà, perquè tot passa en aquesta vida, no? Llavors, sí que és cert que jo crec que hem de ser positius a diari i viure la vida, no? El missatge de la comèdia és viure la vida, viu cada dia no com si fos l'últim, sinó com si fos l'únic, no? I jo crec que això és un mantra que jo vull tenir per sempre.
Doncs Marta, jo estic encantadíssima de que hagis estat amb nosaltres aquest matí. Convidar els amics que es morin, però de riure, al Teatre Goya, anar a veure quant temps em queda i a fer aquesta reflexió que tu molt bé has fet a través del que, bueno, fas d'una manera fantàstica, que és escriure i dirigir una obra que jo crec que et donarà molt que parlar durant tot l'any.
Sí, esperem. La veritat és que estem molt contents perquè ve molta gent que, vull dir, és fantàstic. O sigui, queden entrades encara, vull dir, si voleu venir aquest cap de setmana podeu fer-ho, però està molt ple el teatre, llavors és molt xulo. I avui tenim doble funció, fem funció a les 6 i a les 8 i mitja, i demà també, i tota, bueno, fins a, ara hem prorrogat, perquè com que va tan bé, prorroguem fins al 12 d'agost. Us esperem al Teatre Goya.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta. Una abraçada
gràcies
molt forta.
Gràcies.
Vaig caminant com el firaire, prenent
entreteniment
sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, soc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna.
Hi ha una festa major que és molt curiosa. perquè és, no és tot una setmana seguida o un parell de setmanes, és diferent, però perquè ja en si el poble de Canet de Mar és diferent, té un encant especial. Les seves festes comencen el 22 de juny, que és quan comença el pregó, però queden tallades per al Canet Rock al juliol, i després tornen a reenganxar amb un acte de festa, un darrer acte de festa, que és el K80, que justament és avui dissabte 23 a les 11 de la nit al Passeig Marítim de Canet de Mar. I per parlar-nos en més tenim la seva regidora de festes, l'Assumpta Revoltós. Bon dia, Assumpta.
Hola, bon dia.
Ho he dit bé, això de que teniu com les festes a trossos, d'alguna manera.
Sí, perquè clar, la nostra festa, el dia de gros de la festa major, és a Sant Pere, no? És el dia 29. I, clar, què passa? Que abans tenim barraques, depenent de com cau el Canet Rock, que això ens condiciona molt. Llavors, aquest any hem tingut que fer el pregó el dia 22, perquè després ja venia la revetlla, venien barraques, i venia tota la setmana amb activitat fins al dia del Canet Rock. I després continuem. El diumenge següent del Canet Rock continuem amb la festa i llavors empalmem amb dos o tres caps de setmana més on es fan els correfocs, altres la festa Holi i altres esdeveniments que tenim que no els hem pogut fer abans per aquest motiu que us dic.
I aquest any suposo que serà molt especial, perquè després de la pandèmia viscuda tothom té moltes ganes de sortir de festa.
Aquest any ha estat especial des del primer moment, des del minut 1. O sigui, des del pregó ja vam veure que hi havia moltíssima gent i ens han acompanyat durant tota la festa major, tant grans com petits, els joves també, ha sigut tot bastant multitudinari i molt participatiu. I des d'aquí vull donar les gràcies a totes les entitats que ens ajuden a fer possible la festa major, perquè si no tinguéssim a totes les entitats darrere, no? Tant geganters com diables, com aquests mateixos del K80, com els dies 21, com els moixons que ens fan la musclada, bé, tots els que fan la festa gran, tota aquesta gent ens seria impossible fer més de 48 o 50 actes que fem durant tots aquests mesos.
I aquesta nit doncs podrem reviure l'ambient disco dels anys 80 amb el DJ Litus al Passeig Marítim, davant l'antiga oficina de turisme, a les 11 del vespre, doncs és com un fi de festa amb el, doncs, gaudint del ball, del material pirotècnic i fent aquesta doncs gran celebració a Canet de Mar, en la qual doncs hi voldrem ser, perquè la música dels 80 és tot un clàssic també, eh?
Sí, això va ser una proposta precisament d'aquesta entitat que ja fa 10 anys que la van fer, va quallar molt bé, la gent està molt participativa i molt il·lusionada a fer-ho, i més aquest any, no? Després de 2 anys de no fer-ho, i la veritat és que és bastant de poble, eh? Vull dir que ve molta gent, però bé, està tot molt bé, vaja, que allà a la platja és un ambient distès i està molt bé, la veritat.
Doncs, Assumpta,
els agrada molt.
A gaudir molt de les festes. A mi, que m'encanta la música dels 80, segur que us vindré a veure aquest vespre a les 11 i a ballar una estona, que ja toca.
Serà benvinguda. Serà benvinguda i tots els que vulgueu venir.
Moltíssimes gràcies de debò per ser amb nosaltres i acabeu de passar molt bé aquest dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com sempre en el programa, us volem informar de les fires i les festes que es fan properament. I justament tenim ara les festes de Poble Sec del 15 al 24 de juliol. I per parlar-nos en més, tenim el responsable de la festa major, el Manel Alfaro. Molt bon dia, Manel.
Hola, molt bon dia. Què tal? Gràcies per estar aquí.
Manel, suposo que després d'aquesta pandèmia teníeu moltes ganes de celebració i de festa.
Uf, doncs la veritat que sí, el barri està a tope de gent tots aquests dies. Avui hi ha molt d'ambient, també amb el dia que fa. I la veritat, sí, hi havia moltes ganes. L'any passat va ser una miqueta descafinat pel Covid, però aquest any m'he recuperat la festa major que sempre s'ha fet aquí al barri.
I, per exemple, avui dissabte tarda, què trobarem?
Bueno, ara com sabeu, estem aquí al Molino amb diferents activitats infantils. I per la tarda tenim els correfocs, que molt esperat també per la canalla i pels més grans, evidentment. I després, per la tarda-nit, tenim al Passeig Ximeneas, tenim bueno, la Xeca Sac, organitzada per el Passeig de Pol de Sec, que hi ha molta concentració de gent jove, que tenen moltes ganes, i allà estarem.
Manel, tu recordes les festes de Poble Sec quan eres més petit?
Sí. De fet, un dels motius d'ajudar a organitzar-les és perquè les vaig viure des de molt petit i al final, doncs això, al final se't queda dintre de tu i llavors vols continuar doncs, bueno, tota la feina que han fet doncs, altres persones, no? Que ara doncs, per l'edat no poden fer-ho, llavors necessitem de gent jove, motivada, que tenim ganes de tirar la festa major. Sí.
De quina edat, a quina edat es troba la gent que ve? Suposo que hi ha de totes les edats, hi ha famílies, hi ha parelles, hi ha gent gran...
Sí, clar, el bo de la Festa Major del Poble Sec és que tenim diferents activitats per diferent tipus de públic. A part, tenim un teixit associatiu molt gran, amb moltes entitats, que va dirigida a diferents públics de diferents edats. Llavors, des de la gent que vol, doncs, bueno, demà diumenge, per exemple, escoltar unes habaneres, doncs el que et comentàveu, gent jove que vol aquesta nit doncs, bueno, estar a les activitats que fa la base, la puri...
Amb les habaneres, l'avi ha anat i ha tornat a Cuba mil vegades, eh? Aquest és un clàssic, la del meu avi va anar a Cuba.
Però al meu avi li encanta la gent una altra vegada que torni i vingui a Cuba, sí. És un clàssic. Amb el ron cremat, és un clàssic. Sí,
doncs
sí.
Espero que en gaudiu moltíssim i aquells que vulguin mirar el programa o veure el programa, on han d'entrar per poder-lo trobar? Teniu la web del barri?
Correcte. Ficant al Google directament Festa Major Poble Sec, tenim aquí la web i podeu mirar perquè sempre si hi ha un petit canvi ja està modificat i la veritat que està molt bé per dies, per temàtica, per edat, o sigui que també està molt ben treballat aquesta web.
Doncs...
Us convido a tothom que m'estigui escoltant, doncs que us apropeu en el dia d'avui o en el dia demà aquí al barri i gaudireu d'una Festa Major cívica, lúdica i oberta a tot el públic.
Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i allà serem fins al diumenge, aquestes festes de Poble Sec i que les gaudiu moltíssim.
Molt bé, moltíssimes gràcies per recordar-nos de nosaltres. Que vagi molt bé el dia.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire.
I parlant de fires i festes, doncs no puc deixar de parlar de la gran festa major de la meva ciutat, la ciutat que em va veure néixer, que és Mataró. Les Santes de Mataró, que comencen del 19, justament el 19 de juliol van començar, i els actes més importants són el del 25 al 29 de juliol, ja que el dia 27 és el dia oficial de les Santes. Però per parlar-nos en més, tenim el nostre regidor de Cultura, el Xesco Gomar. Molt bon dia, Xesco.
Bon dia, moltes gràcies.
Justament teníem moltíssimes ganes de Santes perquè hem viscut una època difícil amb la pandèmia. I quanta gent s'espera? O com creus que seran les Santes aquest any, els dies forts de les Santes?
Bueno, dir la quantitat de gent és molt, molt complicat, la veritat, perquè, com bé saps, la quantitat de gent que durant aquesta setmana ens visita, més enllà, evidentment, de la gent de Mataró, que disfruta de la nostra festa popular, la nostra festa major, una quantitat enorme de gent, no? El que sí que és cert és que l'esperem, com em preguntaves, no? L'esperem com sempre l'hem tingut. Estem desitjosos de tornar-la a tenir com sempre l'hem tingut. Nosaltres l'any passat, el 2019, vàrem apostar per continuar mantenint la nostra festa major en un format, evidentment, pandèmic, en un format de control d'accessos, espais oberts... Bueno, va ser una experiència, de veritat, que molt, a mi personalment i a l'equip tècnic també molt reconfortant perquè apostar per mantenir la festa popular en un moment tan complicat insisteixo, no? va ser una aposta molt, molt gratificant, però tornem a la normalitat, tornem a poder tenir grans concentracions de gent, tornem a poder fer la nostra festa popular com sempre s'ha fet, i això per nosaltres com a polítics i tècnics i en conjunt per la ciutat, però evidentment és un goig.
Xesco, tu com a regidor de Cultura, si haguessis de dir per mi el meu acte, però ja no com a regidor, sinó com a Xesco Gomar, el meu acte preferit és aquest, quin diries que és el que més t'agrada?
La nit boja, sens dubte. La nit boja, jo crec que és el clímax de la nostra festa major, crec que és el que tothom identifica, escoltar el bequetero pujant i baixant la riera, veure les figures davant del bequetero. Bueno, no sé, crec que és un moment molt emblemàtic i que acaba, a més, amb la ruixada del Parc Central, no? Que és, bueno, i jo crec que és el dia que els madrolins i madrolines estem desitjant que arribi de Santes. Evidentment hi ha moltíssims actes, però jo crec que aquest és el més emblemàtic.
Bueno, estàs desitjant quan ets gran, quan ets jove no, perquè a mi era el dia que sempre em castigaven els meus pares, el dia de la ruixada, era el dia que mai arribava l'hora que m'havien dit. Llavors aquell dia ja sortia de casa pensant la setmana vinent estaré castigada, però em paga la pena.
Però també, no? Estàs d'acord amb mi que és el moment més
sí,
és emblemàtic de la festa.
I tant, és molt màgic, perquè les Mataró en si doncs, té un encant especial i les seves festes s'han doncs, de gaudir. I bueno, esperem que hi vingui moltíssima gent a gaudir-ho amb nosaltres. I per tenir-ne més informació poden entrar a la pàgina de l'Ajuntament de Mataró per veure'n el programa. I, Xesco, jo desitjar-te que passis molt bones Santes, que segur que vindrà moltíssima gent que conegui Mataró i t'agraeixo que hagis estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, tothom és benvingut perquè aquesta festa popular crec que és coneguda i reconeguda al conjunt de Catalunya.
Doncs, i des d'aquí encara la volem donar a conèixer més.
Exacte. Per això us ho agraeixo tant. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge.
Entreteniment.
Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Que avui s'omple d'aigua. Circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela...
I properament, com que nosaltres fem vacances al mes d'agost, no us vull deixar sense la informació de les festes que hi ha doncs, durant també aquest mes, que és un mes que existeix, tot i que molta gent vol desconnectar. I justament hi ha una festa major que és molt important, que és del dia 3 al 6 d'agost, que és la d'Argentona, la Fira del Càntir, i aquest any justament és la 72a Fira, i per tant, doncs, per parlar-nos amb més, tenim la seva regidora de Cultura i Festes, la Montse Cervantes. Molt bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, 72 Fires del Càntir.
De 72, sí, sí. La veritat és que és una fira que ha anat creixent, una fira i una festa. Ha anat creixent i la veritat és que cada vegada està més consolidada. Ja fa anys que es va consolidar, per això encara està. I, bueno, allà estem, treballant per millorar-la cada any.
Quin és el primer any que es va celebrar la Fira del Càntir?
La primera any, o sigui, es va recuperar, perquè data de que ja hi havia diferents activitats amb vols a l'aigua al segle XVII, però es va recuperar l'any 51.
Però tu llavors no hi eres.
Jo llavors no hi era. És més, a l'any 51 es va recuperar aquesta, la festa, diguem, del Càntir, i llavors aleshores es va iniciar també, de forma correlativa, fer un càntir diferent cada any. Que aquest any aprofito per dir que tenim un fet per l'arquitecte Carme Pinós i que és preciós, eh? Aleshores, a l'any 63, que és el que sí que es fa durant la festa major de Sant Domingo, es va iniciar jocs al voltant del càntir de l'aigua.
on hi ha aquell tradicional aixecament del Canti amb cantis de més de 200 quilos.
Ostres, i Déu-n'hi-do. Clar, també heu anat incloent cada cop més parades, s'ha fet més gran, com tu dius, i l'aixecada del Càntir, qui ho fa?
L'aixecada del Càntir ho fan els amics del museu, perquè des de fa 5 anys el que és la fira de Terrissa es va separar de la festa major, perquè tant una cosa com l'altra havien crescut tant que juntes col·lapsaven una miqueta el municipi. I aleshores es va decidir des del patronat i des de l'Ajuntament separar els dos actes. No? Llavors la fira de Terrissa s'ha fet al juliol i el que fem ara per la festa major és la festa del Canti, que és l'aixecament del Canti i jocs tradicionals, doncs, això, amb els cantis i amb l'aigua.
Doncs des d'aquí recomanem a tots els amics de Catalunya i Andorra que no coneixen aquesta gran festa d'Argentona, doncs que hi puguin anar i veure doncs els càntirs artesans, l'ambient que es viu, que és molt maco, molt de poble, sí. I a part que Argentona és petit, però té aquesta tradició tan especial que la fa diferent, d'alguna manera.
Jo penso que sí. Nosaltres el dia 3 d'agost l'hem consolidat com la nit boja, la nit dels argentonins i argentonines. En allà comencem amb coatades, gegantades, el pregó, el correfoc, balls de matinada. Dic també que el pregó, fixa't si aquí som centenaris en moltes coses, el Futbol Club Argentona aquest any celebra el seu centenari i faran tant el correfoc com el tancament de festa major. Com el correfoc, com el pregó, com el tancament de festa major. Tenim tot tipus d'activitats, diversos espais per tot el municipi, amb diferents tipus de concerts, els principals a la Plaça Nova. Tenim també un espai molt selecte, que és a Can d'Oro, que hi ha la música blues, folk aranès, jazz. Tenim la Font Picant, que és un espai on també fa molts anys hi havia aigua picant, que era medicinal. Aleshores, allà hi ha un espai familiar, es fa tot tipus d'activitats per les famílies. I ja per gaudir per tothom.
Per totes les edats i per tots els gustos. Ah, el que farem, Montse, és que comentar als amics que ens escolten que entrin a la pàgina web de l'Ajuntament i vegin les diferents activitats del 3 al 6 d'agost, que no es perdin aquesta Fira d'Argentona. I jo t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquest matí amb nosaltres i nosaltres us vindrem a veure Argentona, eh?
Perfecte, doncs aquí us esperem. Esteu tots convidats i convidades.
Una abraçada molt forta.
Una altra per vosaltres.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
D'avui amb la cançó Easy on Me, per mi una de les cançons més boniques d'aquest any 2022. Comença dient i tradueixo: no hi ha hora en aquest riu que m'he estat rentant les mans des de sempre. Sé que hi ha esperança en aquestes aigües. Amb això us vull dir que tingueu sempre esperança, il·lusió amb tot el que feu, que gaudiu de cada minut del vostre estiu i de les persones estimades sobretot, i que si Déu vol, al setembre ens tornem a trobar amb moltes novetats, i si voleu, com sempre, fer-nos algun suggeriment, ho podeu fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Amb ella et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa del company Carlos Rosada. Amb tu, una amiga Raquel Camins, un plaer ser amb tu. Et desitjo unes bones vacances i et recordo que tornem el 10 de setembre.